Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Com molt sabeu, aquest és un programa que intenta tractar temes locals des d'una perspectiva ampla. Encara que modestos, som un mitjà de comunicació o, com també hem dit algunes vegades, un mitjà de reflexió. I com a mitjà de comunicació, pensem que hauria de ser esta comunicació bidireccional. I avui, precisament, volem començar per una reflexió sobre la necessitat de donar vida a programes com aquest que intenten trencar el blindatge dels mitjans majoritaris. A lo millor alguns penseu que això del blindatge és una paraula massa forta, però només us diria que recordeu el que li està passant a una persona com Julian Assange, per exemple, o penseu en el que s'està dient per una banda i per l'altra en el tema de la guerra d'Ucrània. Realment els mitjans de comunicació massius donen una informació moltíssimes vegades esbiaixada. Nosaltres tratem temes locals i defensem la participació de la gent en els temes que els afecten, però de tant en tant convé fer aquestes reflexions més generals, perquè no podem pensar que Terres de l'Ebre sigui una bombolla aïllada de la resta del món. I de què parlarem avui? Si recordeu, el programa de la setmana passada va estar dedicat a la producció d'aliments dins d'aquest cicle que estem fent aquest mes sobre subministraments bàsics, coses molt, molt, molt bàsiques. I després de tractar el tema de l'aigua, van tractar el de producció d'aliments i avui fem com la segona part, perquè una cosa la producció i altra cosa el consum. I avui parlarem de consum. I per això contem dues convidats i una comentarista. Els convidats, o la primera convidada, és Felisa Dellà, que és nutricionista. Benvinguda, gràcies per vindre, Felisa.
Gràcies.
I el segon és Josep Passalamà, que, bueno, és un botiguer de fruita fresca i verdura de qualitat. I benvingut també.
Gràcies.
I la comentarista, ja la coneixeu, és col·laboradora del programa ja des de fa temps, Isa Castell, benvinguda també.
Bon dia, gràcies Vicent.
Bueno, pues ara per a començar farem una petita ronda perquè conegueu una mica millor els convidats. I Felisa, sent tu nutricionista, la pregunta és quasi obligada. Que és, que un podries resumir-nos breument les característiques que hauria de tenir una alimentació saludable?
Hola, bones. Pues jo sempre explico que són com quatre punts superimportants. El primer és que sigui equilibrada, vull dir que hi hagi un equilibri, diguéssim, entre tot el que elegim menjar, que no dinamitzem, o sigui, i tampoc acabem com sacrificant algun aliment, de dir, sempre ha d'haver una mica de tot, vale? Que estigui una balança sempre estable, després que sigui variada, és a dir, que inclogui tots els grups d'aliments que tenim al nostre abast, des de cereals, greixos saludables, proteïna bona, làctics, també que sigui suficient, perquè moltes vegades associem a dieta equilibrada com dieta com una restricció d'aliments, quan no ha de ser així, sinó nosaltres hem d'assegurar el nostre aport per a poder tindre energia, per a poder fer les nostres activitats diàries i que s'adapti al nostre ritme de vida. I el més important també, que moltes vegades també queda com en un segon pla, que és que sigui placenter a menjar, que sigui que tu quan te poses un plat davant ho gaudixiques i ho disfrutes, perquè moltes vegades lo mateix, no? Dieta en diguéssim una elaboració molt senzilla, molt insípida o plena de coses que no mos acaben cridar l'atenció, quan és al contrari, vull dir, al final menjar és un plaer i s'ha de buscar sempre això, més que res.
Moltes gràcies, Felisa. Josep, tu que t'esforces per facilitar l'accés a productes de qualitat, frescos, què ens podries dir ara en els temps que corren respecte als preus, a l'alimentació en productes de l'entorn? Tot això, què recomanaries tu a la gent? Tu que estàs a peu de carrer, com si diuen, vivint d'això.
Bueno, el problema dels preus... Els preus estan disparats, però jo penso que més que res no és que... el preu pot estar una mica alt pel tema de les energies que han pujat i dels carburants i això que també han encarit, però no té res que veure en la pujada salvatge que ha hagut de preus. I això és... això és centrat en una dinàmica que la gent ho acabarà pagant, perquè la gent que va més justa econòmicament i, clar, està tot desorbitat. Hi ha coses que han pujat un 50%. Això és un... és moltíssim.
Josep, si no és pel transport, per què diries que és?
Jo crec que s'ha entrat en una dinàmica que és com si fos una política de que totes les grans empreses s'han apuntat al carro d'encarir-ho tot. I llavors és una... jo crec que és fictici això, que no és real. La puja esta, o sigui, mos afecta realment, però no és que hagi pujat realment tot, és que ho han provocat i s'estan enriquint les grans distribuïdores, però vamos, jo crec que és així. Perquè vull dir, tampoc no, que hi hagi determinades coses puntuals que estiguen, que s'hagin encarit, vale, però s'hagin encarit tot, no pot ser. I és així, s'ha encarit tot.
Isa, què comentaries tu de lo que han dit i si vols preguntar-li alguna cosa més per aclarir-ho?
Sí, respecte a Felícia, que bueno, sí que coincidixo en los quatre pilars bàsics, no, d'esta alimentació saludable, però és fer la pregunta si estos pilars bàsics estan per a totes les edats, o sigui, tu cada edat que tenim de desenvolupament les persones, valores un pilar d'estos de forma més primordial? Consideres que l'alimentació ha d'estar ben aplicada per les diferents edats per les que passem les persones?
Sí, això és molt, al final acaba sent molt personalitzat. No tots els xiquets tenen els mateixos requeriments i no tots els adults, però al final el que hem que buscar és això, no? Que hi hagi pues, equilibri i que al final acabem pues, disfrutant-ho i valorant i que ho allarguin com al llarg de la vida.
No és... I després també Felisa, bueno, te segueixo sí. A les xarxes, Felisa té Instagram, que la podem trobar allí com a nutricionista, i te fixes, no?, en totes les imatges que poses, que és molt d'alimentació, molt casera, no? Pues les pataques en bledes, sí. Una paella, bueno, cuina de sempre, no?, de les nostres iaies. Tu apostes també per esta cuina del xup-xup, tan saludable?
Sí, és així tal qual, perquè sempre quan en consulta o faig alguna xerrada sempre dic el mateix. Quan dic hem d'aprendre a cuinar o hem d'aprendre a saber tractar els aliments, no és a fer una elaboració supercomplicada o buscar aquell ingredient que et costa la vida de trobar, no. En el que tenim a l'abast, saber-lo fer funcionar el plat, saber-lo combinar i això, pues fer molt de cuina bàsica però bona i que tingui gust i que en poc sapiguem traure un bon plat. I que això és el que més crec que valora la gent quan els ho intento transmetre.
Molt bé, gràcies. Josep, m'ha agradat com ho has explicat, perquè sí que poses l'exemple, no?, de que hi ha circumstàncies que fan encarir els preus, però que al final no deixa de ser la política, no?, la política capitalista que tenim. Llavors, aquí, que nosaltres som rics en productes de proximitat, aquest encariment de preus, això no ho podríem batallar d'alguna manera tenint en compte que tenim productes de proximitat i que podem produir aquí i no acudir a les grans distribuïdores?
Sí, bueno, en el que és el producte de proximitat se pot evitar molt i es pot evitar molt d'intermediari, que és lo important, però, claro, també no... A veure, s'ha d'apostar pel producte de proximitat, al màxim, però hi ha coses que no es poden captar en proximitat, llavors s'ha d'anar... Perquè, per exemple, o sigui, si no pots deixar de tindre segons quin productes perquè perds gent i la gent no et vindrà per un sí i els altres no. La gent acabarà anant on estigui tot. Llavors és complicat per això, però jo estic molt a favor del producte de proximitat i d'evitar lo molt de canvi de mans, perquè hi ha una sèrie de... A veure, tots tenim que pagar impostos i tots tenim que guanyar diners. Tots treballem per guanyar diners. Això, qui digui que no, no diu la veritat. Tots, és perquè ho necessitem, bàsicament. Però vull dir, hi ha una sèrie d'intermediaris que són empreses que tenen una taula i un telèfon. I llavors, només per agarrar el telèfon o despenjar, fan canviar els productes de puesto i es queden un bon mos. Això és bastant evitable. I s'hauria d'evitar, però claro, és complicat també lluitar contra tot això. Però claro, apostant pel producte de proximitat, tot això ho evites.
Sí. Claro, insisties, no, en això, en que tu has de poder servir productes a tota la clientela. I llavors, en això, te faig la pregunta. Sí. Trobes que la tendència de la gent ha canviat? Perquè abans potser se menjava del que era de temporada, no? I ara volem menjar de tot en qualsevol època de l'any.
Bueno, primer es menjava el que havia de temporada. Després va un punt que es menjava de tot a tot temps. I ara hi ha una com si diguéssim, una mentalització de la gent de l'ecologia, d'una sèrie de coses que no són factibles, que estan fent mal bé el món. Per exemple, si tu pots gastar el que hi ha per aquí, no tens que anar a gastar el que hi ha allà. Però, sin embargo, estem bé que les grans distribuïdores a vegades estan aquí les taronges que hi dels arbres i estan portant taronges de Sud-àfrica, més per temes de política de preus i històries d'estes. Mm-hmm. Claro, i hauria d'haver un... molt més control en això, perquè llavors, pues, claro, la pobresa només cria pobresa. Si a un pagès se li queden les taronges, l'any que ve no en podrà fer, no podrà invertir en la finca per tornar la collita avant. Llavors, claro, tot això que ve de fora és que fa valbé el món, són barcos que van pel món, que no caldrien, és una sèrie de coses, però claro, això s'ha de... Jo crec que els estats no ho controlen. Claro, nosaltres no podem fer res, nosaltres som formiguetes, però els que estan dalt sí, llavors hauria d'haver molt més control en això. Perquè, per exemple, aquí si tenim taronges no tenim que portar taronges de fora. I si no podem menjar este peix, doncs menjarem un altre, i si no, no menjarem peix. Però el que no pot ser és que hagi de menjar peix sigui com sigui. I si se fa malbé el mar, és igual. La qüestió és que hi hagi peix al mercat, no. No té que ser així. Això, claro, això vol un canvi de mentalització molt, molt fort. Costarà una mica.
El dia passat, en un programa passat, Jordi Querol, sí, que treballa en agricultura, es va dir que les Terres de l'Ebre tenen unes condicions climàtiques que permetrien una varietat de producció, sí, sí, potser de les més grans, de les més diverses d'Europa, però està desaprofitada. Potser per ahir hauríem d'anar, aprofitar aquesta possibilitat per a tindre una agricultura d'entorn i una alimentació més variadeta i pròpia del terreno.
Clar, clar.
Si ens... Fem reivindicació, no, d'això, sí, que sí, realment aquí si n'hi ha taronges, perquè se tenen que exportar taronges de fora.
És un exemple, però és en tot.
Mirar l'origen d'on venen els aliments quan fem la compra, sí, és una de les coses més importants que hem de fer. Bueno, jo quasi que tinc una miqueta d'obsessió i tot.
Sí, no, està molt bé.
És una cosa que remarco molt a l'hora de comprar.
Pues ara, si voleu, deixem pas a una música. Es diu alimentació.com, la cançó, és de León Grieco, i després tornem per continuar en el debat.
Clorhidrato, tocotomono, nitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de vija y tartrazina. Goma, 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 goma. pato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propilgalato, clorofilina cúprica, espartame, hacer tu fame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodeta, jarabe de maíz, extracto seco libre de cloruro, maltodextrina, alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanidato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Aquest debat té unes característiques una mica peculiars perquè hem aconseguit reunir dos perspectives complementàries diferents, una nutricionista i un botiguer. És a dir, tenim la possibilitat de veure les coses des d'una part més científica, més pràctica, i tratar de, bueno, aunar esforços per a veure com podia ser un mitjà sa i saludable i sostenible econòmicament, que és del que es tracta. Ja hem anat introduint certes coses que es podrien fer, certes característiques, menjar d'entorn, aprofitar la varietat del nostre medi climàtic, però bueno, caldria avançar una miqueta més en aquesta direcció. Felisa, tu, quan li recomanes a la gent que menge coses com abans te deia Isa, coses casolanes, receptes casolanes, què és lo que, com la gent respon a les teves propostes? Et fa cas? Li interessa això? O pensa que és una cosa ja molt antiquada?
No, al contrari. Moltes vegades el que me trobo, bueno, sempre les, tant en consultes com en xerrades, és un interès creixent una altra vegada per ser més conscients de lo que fiquem al plat, de lo que mengem, i intentar com lluitar contra totes aquestes influències que tenim de menjar, o sigui, que el menjar passi a un segon pla, no? De dir, més, hem de ser més ràpids, o no hem de perdre el temps en comprar, en cuinar, sinó al contrari, no? Tothom està mostrant cada vegada més interès de tornar a no perdre el temps, sinó invertir el temps a la cuina, en el que compro, en mirar-ho. I és molt interessant, bueno, relacionat amb aquell dia, de tornar a intentar comprar més de temporada, perquè moltes vegades me pregunten, ai, és que claro, ara tinc carabassa o carabassó verd, no? I tots els dies menjo això. I jo sempre els dic, bueno, i què? Pues en el mateix producte pots fer 50.000 elaboracions. I és això, buscar no tanta varietat al mateix moment a la nostra despensa, sinó en els recursos que tenim en aquella temporada, aprofitar-lo més.
Tu parlaves del plaer.
Sí.
Però el plaer també té un condicionant molt cultural i realment, per exemple, s'han condicionat els grans distribuïdors, per exemple, a fixar-se més en l'apariència del producte que en la qualitat. Per tant, Josep, a lo millor s'ha de fer un treball per a que la gent comenci a valorar sobretot la qualitat del producte i no tant la seva aparença, no?
Sí, bueno, la gent hi ha que informar-la també, perquè a vegades no saben ben bé de què, no saben ni el que volen a vegades. Hi ha que informar-los, hi ha que, jo trobo que hi ha que fer una, com si fos mentalitzar la gent de gastar les coses de temporada, d'aprofitar el que hi ha per aquí, que a més és més barat i és millor. Mm-hmm. Les coses del temps sempre són millor que fora de temps. Fora de temps tot és artificial. Tot lo de d'hivern sí que hi ha de tot d'hivern, però és el que és, no és com lo de l'estiu ni molt menys. Llavors hi ha que aprofitar. Pues a l'hivern hi ha les coses de l'hivern i a l'estiu hi ha les coses de l'estiu. I se pot fer una dieta de d'hivern també sense importar coses de l'altra part del món.
Felisa ja ens ha dit, des del punt de vista d'una nutricionista, el que ella entén per qualitat. Tu què entendries per qualitat del producte que vens, per exemple? Què penses que podria definir la qualitat d'un aliment?
Bueno, pues lo natural, sobretot, lo natural, que no sigui molt artificial, perquè avui en dia molt de producte, sobretot de verdura, de diveria, molt d'hidropònic, molt de... que és completament... és tot química. Llavors, claro, a vegades vas... jo a vegades he estat a un invernadero hidropònic d'estos i pareix una fàbrica de tornillos en vez d'una finca de tomates, saps? Claro, tot és química, no està ni en terra. Mm-hmm. Doncs claro, això, tot lo de l'hivern és així. Hi ha coses que, bueno, que són més passables, hi ha coses que no valen res i és el que hi ha. Però el que passa és que la gent ens hem acostumbrat tots a l'hivern. Pimentons, tomates, de tot. Pepinos. Això són coses de l'estiu. A l'hivern ja, pues antes, abans se menjava d'una altra manera. Hi havia les coses que es conservaven per l'hivern, les llegums seques, una sèrie de coses que avui en dia la gent no les fa servir per res, pràcticament, i que són aliments molt... que van molt bé. Mm-hmm. Que és l'alimentació d'abans, pues la llegum, no sé, tot lo de l'hivern, que es conservava per l'hivern, les conserves, perquè una conserva casolana és molt millor que un producte fresc.
O una conserva d'estes en tots aquests productes que sentíem a la cançó, no?
Claro. Tu fas, no compares la conserva que es feia a casa en la que pugues comprar, no?
Isa?
Sí, volia fer-li una pregunta a Josep. Parlant de fruites i verdures de qualitat, tu ho equipares a fruites i verdures ecològiques o aquí també ens han posat una etiqueta que moltes vegades confon?
Com més ecològic, més bo és, però avui en dia ecològic no és com antes. Fa 20 anys el que llavors seria ecològic és el que ara es diu biodinàmic, fes-te compte. O sigui, des de que les grans cadenes han entrat al tema de l'ecologia, si te fixes, hasta el McDonald's ha canviat el logotip que era roig per de color verd.
Sí.
No, això te ho diu tot. Llavors ja totes les grans distribuïdores estan en l'ecològic. Llavors què passa? Hi ha un munt de productes que antes estaven prohibits que ara estan permetuts i són ecològics. Llavors ja tens d'anar, si vols, lo que quan va començar l'ecologisme era ecològic, ara és biodinàmic. Clar, com menys química, millor. Però no és el que era el tema este per això, perquè s'han fotut tots els grans detrás i això ho fa mal de tot. El dineu ho crema tot. És una constant, això.
O distorsiona.
Sí, ho fa mal bé.
En sentit, a més, sempre fa venir els grans.
Sí, el problema és que perjudica els petits que s'esforcen i ho treballen de veritat. M'entens? Perquè ja tot va al mateix sac i no és així. Hi ha gent que realment ho fa bé. Hi ha productes de primera i com més ecològics, millor, claro, més naturals i més del temps, perquè si tu et fixes, ecològic no hi ha res fora de temps. Tot és al seu temps. És molt important.
Qui volia...
Sí, volies dir alguna cosa?
Sí, bueno, que relacionat amb el tema este de l'ecològic i tot, és el que ell diu, que tota l'etiqueta bio s'ha acabat degradant d'una manera exagerada i que moltes vegades tenim a la mà producte bio que tu compres en tota la confiança pensant que està algo bo, bé, cuidat, i després realment analitzes l'etiqueta, mires l'origen i acaba sent un producte que equiparable a qualsevol altre processat, que tu ja ho saps, no? Que no és tan bo. Aquí hi ha com hagut un munt de males influències, també ecològic, però que ve de l'altra part del món. Vale, sí, estarà conreat de forma ecològica sense tirar directament herbicides, o... però quan han contaminat hasta arribar a casa nostra aquell producte? Llavors això també ens ho hem de plantejar.
Aquesta és una altra. Aquesta és una altra, perquè si tu compres un producte ecològic que resulta que ve d'Alemanya, doncs tot l'ecològic que tu pugues fer ho cremes venint pel camí des d'Alemanya aquí. O sigui, l'ecològic també va molt lligat a la proximitat.
Clar,
és molt important.
És quasi més important, claro, inclús claro, quilòmetre sí. zero, que sí. no té per què ser 100% ecològic, que si ve de, saps? Que si ve de molt lluny. És estar.
Passa que aquí tots els grans, pues, claro, han vist la dinàmica de la gent, tots van de cara a l'ecològic, ells, pum, a l'ecològic. Ells tenen els seus estudis de màrqueting i totes les històries que quan...
S'ho apropien per a fer negocis.
Sí. Correcte.
El mal és que ho fan malbé pels que realment ho treballen de veritat. Això és el més trist.
Sí, perquè realment també la gent que fa agricultura ecològica o biodinàmica de debò inverteix molt d'esforç que
tant,
moltes vegades no es veu recompensat perquè no. Clar, són moltes hores de treball, tu has de viure d'això, el preu no pots estar tirat per terra, ha de ser un preu que et permeta clar. Viure dignament, i la gent pues, no sempre respon a això.
Bueno, els cultius no poden ser mai extensius, sempre són més petits, doncs claro, és diferent.
Tu a la teua botiga compres normalment a gent que fa quin tipus d'agricultura?
Jo tinc coses ecològiques, el que no puc tindre ho és tot. Primer perquè les vies que hi ha per aquí no m'ho permeten. I després perquè hi ha coses que les he de tindre i si no les tinc perdo les ventes i no existissin en ecològic, saps?
Uh-huh.
Però bueno, faig el possible i si pogués ho faria.
Uh-huh. I tu, Isa, tu menges ecològic?
Jo intento menjar sa per mi i per la família i també molt de proximitat. Llavors, bueno, sí que mirem molt l'alimentació, perquè també una pregunta que es volia fer a ells, al final producció, consum d'aliments va tot perfectament relacionat en la salut de les persones, no? En les malalties i tot. I per això, no? Aquesta conscienciació que hem de tindre de menjar sa, no únicament per menjar de forma placentera, sinó pensant en la salut nostra, no? Llavors, bueno, està perfectament relacionat, no? Alimentació saludable en bona salut.
Anem a fer una petita pauseta musical i tornem.
Thank you.
Bé, com ja hem passat l'equador del programa i ja hem situat més o menys el tema, ara hauríem d'anar tratant d'arribar a alguna conclusió de cara a el que podem recomanar a la gent per a que puguin ells fer-se les seues conclusions, però una mica més orientades. Qui s'anima? Qui començaria?
Bueno, jo sempre dic el mateix, no? Les recomanacions que faig és sobretot prendre consciència de lo que, de com ens alimentem, tant personal com a nivell familiar, fer un anàlisi, buscar informació, però informació de qualitat, buscar professionals, perquè per sort, bueno, per desgràcia en el meu cas, n'hi ha molt d'intrusisme al sector, molta gent que parla, però no acaba dient res. Llavors, el primer és això, informar-te bé, analitzar el que menges i intentar fer canvis, fer poc a poc, però anar fent canvis a la nostra despensa relacionat amb el que ell s'havia comentat d'enfocar-ho també no només alimentar-nos per plaer, sinó per salut, per buscar estar el més sans possibles, no només quan associem nutrició o alimentació, sinó dieta o estar prims, que és la base, sinó està el més sans, no tindré colesterol, no tindré hipertensió, tindré un bon rendiment físic, una mica anar per aquí. El primer és informar-nos. Esta.
Si em permets un petit incís, perquè això del plaer, trobo que, ja ho he dit abans, però trobo que és interessant perquè al fin i al cabo moltes coses que són placenteres i resulta que no són sanes. Ara després posarem una cançó molt divertida que parla d'això precisament, de xiquets que no els agrada la verdura perquè els agrada el greix i les xutxeries i tot això. I aleshores, bueno, per evolució, quan una persona o quan les persones, quan una espècie troba plaer en alguna cosa, és perquè en algun moment de la seva història evolutiva allò era el que el convenia. Però clar, convenia menjar moltes calories perquè n'havien de fer molt d'esforç físic. El problema és que la vida ara no és així. I aleshores convé canviar això i associar el plaer, perquè tot és un procés mental,
exacte,
associar el plaer a altres coses. Per fi i al cap, el plaer és salut mental també, és a dir, és un ingredient també de la salut. Tu com ho veus, Josep?
Home, bueno, es pot menjar bé i de manera plaentera també, eh? Però bueno, és complicat.
Bueno, hi ha molta influència de màrqueting.
Bueno, claro, i la tele, tot el dia matxacant els xiquets, normal.
I tu què recomanaries, Josep?
Jo recomanaria menjar les coses del temps, lo del terreno, diguéssim, lo de proximitat, lo màxim que es pugui. Claro que has de fer una dieta variada, però vull dir, mirar una mica per l'ecologia i pel món. Vaig una mica contra mi, però és el que penso.
I tu creus que la bombolla està de preu, se desinflarà? O
sí,
continuarà pujant?
Jo crec que es desinflarà perquè és que la gent no pot arribar, també. A veure, la gent té que menjar. I al final, no sé.
O s'acostuma a menjar menys?
No, o que no passa com a molts de puestos, que el menjar barato és el fast food este, que és... És horrible i la gent no pot arribar a menjar bé. Això està passant als Estats Units.
Sí.
I aquí també. Aquí
hi ha un problema que, claro, però és que allí encara és més exagerat. El menjar bo és caríssim i tot això és petat de preu i les ofertes de sortir a la tele. Sí. 1 euro, hamburguesa, Coca-Cola i chips. Claro, això és fatal perquè la gent té que menjar.
Però aquí hi ha ciutats més grans, també ja comença a passar.
Sí, també passa. Els pobles no tant, perquè els pobles sempre estem una mica més lluny de tot això, gràcies a Déu, però jo crec que s'ha de menjar de manera natural, sobretot, i de manera natural és el que hi ha al temps, i si no pots menjar una cosa fora de temps, no en menges, o si l'han de portar a l'altra part del món, doncs no en menges. Hi ha molta gent avui en dia que mira i et pregunta, això d'on és? No en vull. Dius, això és de Sud-àfrica, no en vull. Això d'on és? De Sud-amèrica, no en vull. No perquè sigui de Sud-amèrica, pel...
L'origen.
L'origen i pel quilometratge i tot això, clar. i és una bona solució, perquè si no el món, pues, al final...
Ara que parlaves dels Estats Units, jo he vist també en altres països d'Amèrica que, bueno, una Coca-Cola és més barata que un llit de llet.
Imagina't.
I aleshores, a més, la Coca-Cola, pues, provoca una satisfacció claro. immediata i una addicció, a més, que, sí, que sí, és sí, de sí, lo sí, que sí. se n'aprofiten, no? Sí. I combatre això és molt difícil. Combatre realment quan estan machacant tot el dia en aquestes coses i introduint, a més,
los
elements, sucres, elements addictius.
És el tema del sucre.
És que...
sucre, el sucre, jo no sé, no sé, el que no entenc és com collon... Perdó, l'expressió. No sé com ho permeten, que tot dugui sucre. Hasta les llaunes d'atún duen
perquè
sucre.
Perquè el sucre és molt addictiu.
Claro, és addictiu. Sí. Claro. Tu et menges una llauna d'atún que no du sucre i t'agrada més la que du sucre. Però, clar, això és ruïn. És molt ruïn per la, per la salut.
Jo recordo... Estava tratant de recordar el nom. Sidney... Sidney és el nom, però el cognom no me'n recordo. Fa un estudi molt interessant sobre, sobre el sucre, sobre com ha estat... I, per exemple, deia que la introducció del sucre a aquesta part del món, a lo que anomenem Occident... va ser a Anglaterra en una època de desnutrició molt gran per la revolució industrial i aleshores era una manera de que calmar la gana en base al té ensucrat.
En sucre.
I això substituïa calories, substituïa proteïnes, clar, el problema de nutrició va ser horrorós.
El sucre és glucosa i les neurones s'alimenten de glucosa. No. Llavors, a partir de... Saps? Una cosa és que nosaltres prenguem sucre perquè necessitem l'energia per funcionar i l'altra és l'excés que hi ha ara i, bueno, i com s'ha enfocat el consum de sucres no per sobreviure, no, el que diem, o per salvar, sinó pel fet de que mos féssim addictes en aquests productes. Uh-huh. Aquí hi ha un doble.
És Minch, crec que el cognom d'este senyor, algú així, digues, sí,
Sisa. Jo, això, tenint en els dos aquí, no?, que estan en contacte en l'alimentació, jo a vegades quan miro les etiquetes dels productes sí que l'origen, però després tot les és, no?, que, sí. que apareixen a l'etiqueta. Podeu explicar una mica si hem de parar compte alguna E concreta i descartar aquell aliment o dir, no, no, és que això és bo i ja està. Podeu informar, bueno, potser tu millor,
sí.
Sisa.
Ella sí, jo ho ignoro, la veritat.
Les es engloba tot tipus d'additius, edulcorants, potenciadors del sabor. És una llista enorme. Sempre n'hi ha algunes que són com més... que les hem de mirar més. Què passa? Aquí hi ha una doble d'això, que ara, com moltes grans marques, saben que la gent ho mira, passen de posar E i el número equival a una paraula, no? Per exemple... un molt conegut que m'has preguntat, L626, crec que és el glutamat monosòdic, que és un potencial del sabor molt fort que fa que et crees addicte a allò que menges, no? És aquell sabor. Claro, si poden posar E626 o poden posar glutamat monosòdic o poden posar, per exemple, extracte de llevadura, que és precisament este E. Però si tu llegis a l'etiqueta i posa extracte de llevadura, te passa millor. Molt més desapercebut.
Sí, sona millor.
Llavors, sí. Juguen molt en esta dinàmica. Jo sempre dic lo mateix. Quan la llista entre més curta, millor. Menys ingredients, més fàcil de que no acabes comprant un producte que porta molts desses. I ja està.
Molt bé, una bona recomanació.
Sí.
I Josep, tu com a bueno, persona que estàs venent fruita, tota esta moda de, també de les dietes més, bueno, de la gent que és vegana, que decideixen fer dietes suprimint la carn, el peix, els ous, tu notes que també hi ha esta
sí.
tendència?
Sí, sí, hi ha molta gent vegana, bueno, vegana i vegetariana. Vegana no tanta, perquè vegana ja és...
més estricta.
Però tot
sí.
això s'ha d'anar molt a espai perquè ha de ser una cosa equilibrada, allò ho sabrà millor que jo, no?
És difícil, eh?
Sí.
És que ara claro, molta gent fa la ligera i...
Claro, les proteïnes les tens que substituir les que duen la carn i el peix i això per altres, i els ous. L'ous tampoc, no? Els vegans
no
mengen ous.
No mengen res d'origen animal.
Ara tot això s'ha de buscar una proteïna que us substituïsca perquè si no estàs... en un dèficit, clar, dic jo, bueno, ho sabrà millor.
Sí,
però...
bueno, però ho tenen fàcil. El problema és que hi ha com un auge, però sense haver-te informat, que tornem a la recomanació que deia abans, no? Primer de tot, informa't si vols fer un canvi a la teua dieta base. Perquè quan parlem de vegans, és gent que no menja res d'origen animal.
Sí, sí.
Res. Llavors, tu has d'arribar als requeriments, ha de ser el que diem, no? Ha de ser variada, ha de ser equilibrada, ha de ser suficient. Ah. Llavors, sí, pues, tenim, les principals són les llegums, i a partir d'aquí, fruits secs també. O sigui, l'únic que has de saber és arribar als mínims diaris recomanats.
I alguns productes que, han, que ja són ben això, el seitan, el tofu, totes aquestes coses.
Al final
coses,
és soja. És soja,
és soja tot, no?
Sí, sí, és tractada. I aquí ja tornem a lo mateix, que moltes vegades associem vegà o vegetarià un tofu sempre a saludable. No, n'hi ha tofus o n'hi ha hamburgueses de seitan o hamburgueses de soja que tu mires i també acaben portant un munt d'es i un munt d'additius artificials. I tu associes a una cosa sana i no sempre és així. Tornem a lo que diem, no? Que és llegir, clar, sobretot, informar-te, llegir les etiquetes i saber què et posa al plat.
Per això hi ha un gran debat un món sobre la sostenibilitat famosa, perquè, vale, podem ser molt sostenibles i molt ecològics, però no se podem oblidar també de que la població ha de poder arribar tota a aquesta producció i poder-la menjar a un preu raonable. No es pot contraposar una cosa en l'altra, no es pot convertir que aquesta alimentació més saludable sea per a una minoria.
Claro.
I per això s'ha d'aconseguir que tingui uns preus assequibles. I això... I que el que el produeix pugui viure dignament i que la persona pugui...
Hi està el problema, el preu. Perquè llavors, quan aquests productes són realment bons, són ecològics, són bastant cars.
I aleshores, ahir hauria d'intervenir, diguem-ne, l'administració per a donar suport a això, o millor que no intervingui, que complica les coses.
Millor que no hi posi, perquè
penso
que acabarà d'encarir l'administració si s'hi posa.
Com ho podem fer perquè realment, o sigui, s'ha d'equilibrar? Per una banda, el que treballa això ha de poder viure dignament, però també ha de poder arribar a la majoria de la població, perquè si no sí, serà una cosa d'elit i tampoc
és
solucionar
complicat,
res.
És complicat. Eh?
Posar-li valor,
complicat.
Comprar quilòmetre zero entre menys intermediaris, que sí, és el que ell havia dit. I més que res és això.
I fer-ho tu a lo millor, en vez de comprar-ho fet.
I bueno, als pobles funciona molt el cooperativisme, no? Jo te dono això i tu me dones això. Potser també hauríem de tirar una mica més en esta via. Què tenim entre tots, los d'una zona... I com podem arribar?
El que passa és que als pobles s'ha perdut molt la cultura de l'hortet i això s'ha perdut molt perquè, claro, han endurit les lleis d'una manera que resulta que tu, si vols tenir un hortet, necessites 14 títols i això no pots fer, allò tampoc, i és un problema. I per això veus que estan, la meitat d'horts estan perduts. I la gent no es complica molt la vida perquè tots són pegues. Mm-hmm. Llavors, claro, o ho fas ecològic i no tires res... i culls el que culls, o si, per exemple, tens que fer algun tractament, tens que tindre un títol. Tot això ha canviat,
sí,
molt.
És el que dèiem, per mi, és sí, la meva opinió. L'administració ha de ser-hi per facilitar les coses, no per complicar-les, perquè si les complica, acaba afavorint el que pot aconseguir això, el gran,
claro,
que pot aconseguir
claro,
això sense tant problemes.
Això te diria que quasi que millor que no s'hi poses.
El que passa és que, per altra banda, si no s'hi posa de cap de les maneres... Claro. És el lliure mercat acaba portant a uns preus també sí, que no són assumibles. Aleshores, se suposa que l'administració no hauria de defensar l'interès del públic en general. Ja sabem que moltes vegades no ho fa, però bueno, nosaltres hauríem de exigir-li que ho faci, no?
Vicent, com moltes vegades parlem aquí, és que si es fan polítiques públiques i no es centra a les persones al centre d'aquelles polítiques, anem malament. O sigui, si se centra un interès econòmic i no es pensa en la salut de les persones, en l'àmbit que estem parlant, claro, mos trobem que Josep mateix diu millor que l'administració no estigui, però justament l'administració és que ha de fer aquestes polítiques públiques que al final regulen el mercat. O sigui, per molt individuals que volguéssim ser, d'estar conscienciats, d'estar informats, al final se necessita això, una política pública que ho regule, i sí que ha de haver aquest canvi de mentalitat a la política pública, que de moment pues, en l'encariment dels preus no està funcionant.
Una informació al ciutadà més correcta, menys distorsionada sobre el que realment és saludable,
I, bueno, no, per exemple, això que tu dies, podem dir, li diuen una paraula en anglès, el greenwashing, però és pintar de verd, ara sí, se pinta tot de verd, tot com vas dir-ho del McDonald's, sí. Pintar de verd, tot se pinta de verd, tot són gas natural, fèiem la broma de que gas natural, energia verda, tot naturgi, sí, ara fins i tot l'energia nuclear també és verda, tot és verd, tot és verd. Aleshores, fer una de les obligacions seria donar una informació
veraç
i que els científics, la gent que treballa i que sap explicar les coses de manera senzilla per a la població tingui accés als mitjans i pugui explicar les coses, perquè és que si no, no avançarem en aquests temes, no? Sempre estarem aquí, bueno, quatre predicadors del desert.
Exacte.
Sí, cada un dins de les possibilitats d'ell va investigant i va prenent decisions a vegades no tan acertades, però bueno, és la manera, perquè ningú, no sé que ningú hagi fet cap tractat de...
No, i és que hi ha molta... A veure, és difícil, eh? És difícil perquè tu, el que diem al final, ja no és només parlant de fruita i verdura, sinó en tot tipus d'aliments, no? Quan tu vas al súper, si al final les grans empreses, el seu màrqueting, tu per un cantó els dius informa't i jo et recomano això, però tenen tan gran influència de tot, és tema, el que diem, és difícil, no?, saber transmetre de forma fàcil a la població i que ells siguin conscients, o que siguin, és com xocar contra, és bueno, complicat.
Hi ha gent que està més informada que altra, i hi ha gent que es preocupa més. Jo crec que és molt important estar preocupat i informar-te, també, clar. Perquè si et creus tot el que et diuen, pues estàs cuit.
Això ho diem perquè, per exemple, internet, tu pot trobar ahí una cosa i la contrària. Sí. Això pot trobar de tot, però aprendre a filtrar, aprendre a valorar què és el que sí, què no, i a comprovar, tot això és un aprenentatge. Sí. I, bueno, és el que sempre diguem, Misa, aquí al programa, que en definitiva... bueno, nosaltres com a ciutadania som els que hem d'empentar les coses. No podem deixar que hi hagi quatre senyors o senyores triats per a un període que facin bona voluntat que puguin tenir, alguns d'ells. Anem a suposar que alguns tenen bona voluntat. Alguns no, però suposem que alguns tenen. Però encara que tinguessin bona voluntat, nosaltres hem d'estar pendents del que fan, informant-nos, exigint el que correspon, perquè si no... No serà possible, perquè per altra banda sabem que els que pressionen són els lobbies de les grans distribuïdores que tenen molt poder, que t'ofereixo això. Diguem-me que anem a suposar també que no són corruptes i que no és soborn, però t'ofereixo això per al teu territori a canvi de l'altre, tenen eines, i aleshores si la ciutadania no està demanant realment, per això en el que estem diguem una informació veràs, que es pugui facilitar les infraestructures perquè realment aquest territori agrícolament es pugui aprofitar en tot el seu potencial que deia Jordi el programa passat i que ara estem veient que seria necessari i convenient per a ser més saludable i econòmicament més assequible, pues si no ho fem... Bueno, Chen, estem acabant els minuts que tenim i ja us aviso d'això i us demano que feu la rúbrica. Qui s'anima a dir el parell de minutets final, en quin ordre voleu, lliurement? Qui comença? Felisa, tu?
Sí,
vinga, va.
Només com a recomanació final és això, informar-te, també forçar que de cara ja des de l'escola, des del propi ensenyament, remarcar que n'hi hagi uns bons coneixements a nivells de nutrició o de biologia bàsica, que sapiguem què ens convé, no?, per a poder créixer sants i forts i tot. I després, per altre cantó, també buscar molta informació, sobretot l'etiquetatge, l'origen d'on ve aquell aliment que comprem, per a que quan anem al súper fem política, és a dir, no fiquem a la cistella allò que no ens interessa en cap sentit, no?, tant a nivell ecològic o a nivell que no sigui sostenible o a nivell que no sigui saludable. Llavors, la meva recomanació final és això, informar-te i buscar bona informació, buscar professionals de que te pugues donar una fiabilitat.
Bueno, de Felisa, Josep?
Jo, dos paraules, proximitat i naturalitat.
Aquesta és la teua recomanació concentrada. Tu ets una mica poeta. No, perquè és que diuen que els poetes l'habilitat que tenen és resumir-ho tot en poques paraules. Tu has resumit en dos, això sí. Té mèrit.
Que de fet és lo... respectar la natura i, vamos, i la proximitat és una manera de respectar-la també.
Uh-huh. Isa?
Jo penso molt en els dos, no? En l'àmbit que estem parlant de l'alimentació, si demanem informació, pues, parleu amb persones com Felisa, nutricionistes, que tenen uns coneixements, que, i a més, en una alimentació molt sana, no? En tindre el producte que ha tingut sempre la terra, o sigui, que ha donat la terra, per tant, informació, acudir a professionals com Felisa. I després, si parlem de comprar productes de proximitat, pues, anar a la botiga de Josep, al fruiter de tot tota la vida, que sí, que mos informarà correctament, i a més, ostres, aquí se crea este valor, no? D'un comerç petit, que no vas a grans superfícies i que pots parlar directament en la persona que està atenent i que te pot donar els consells, perquè realment se crea este valor afegit de confiança i proximitat. O sigui, que anima a la gent d'aquí del territori a acudir a professionals com els que hem tingut avui aquí al programa.
Molt bé, pues ara us deixem en una cançó divertida que us recomanem que l'escolteu amb atenció i que xaleu en ella. Es diu Verdura i Peix, és del grup Xiula.
Amb rap a lluç, sempre el mateix.
Verdura i peix.
El menjador, aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot. El plat ben net.
Verdura i peix.
I a sobre tot bullit. No has pensat a fregir alguns ingredients?
Verdura i peix.
I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mamà, que així el nen creix.
Verdura i peix. Ha!
Patates sí que em vull, però no la que es cull, la que es fregeix.
Verdura i peix.
La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix.
Verdura i peix.
En un menú infantil, per sort, ja es prohibeix.
Verdura i peix.
Jo no em quedo tranquil quan al mercat ja hi veig.
Verdura i peix.
No m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada, la verdura i el peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix.
Sempre el mateix.
Verdura i peix.
I en parlar dels aliments, els més saludables menys, ja m'avorreix.
Verdura i peix.
La mateixa cançó, o t'acabes la mongeta i escures la patateta, que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga. Ja et conec amb la mirada, que és molt llest.
Verdura i peix.
Tot això no són espines, ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar. No et queixis tant, que és molt petit, i quan toquen macarrons qui repeteix.
Verdura i peix.
No m'agrada, no. La verdura i el peix. No m'agrada. La verdura i el peix. No m'agrada, no. La verdura i el peix. No m'agrada. La verdura i el peix.
Després d'haver estat donant-li voltes, potser he estat de poques soltes, no enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura, i un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix, 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 peix.
Dóna-li el lluç i el rap, una oportunitat que s'ho mereix.
Verdura i peix.
I la verdura xafadeta i amb tonyina, doncs millor amb escreix.
Verdura i peix.
No passa res sense gras, però cada dia em veia més i més obès.
Verdura i peix.
La família està contenta, aquest nen ha madurat, que bé que creix.
Verdura i peix.
Ara que ja tinc més ganes de menjar amb una mica menys de greix.
Verdura i peix.
No és tan gustosa,
no.
Ni tan salada,
no.
Però s'agraeix. Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha percut les xutxeries, ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix.
Verdura i peix.
Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor, si no menjo salmó, i arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix.
Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. La verdura i el peix.
Ja m'agrada la verdura.
Ja m'agrada la verdura.
gent, hem arribat al final del programa. Volem agrair especialment a Felisa Deià, a Josep Passalamà, de la part de l'equip de Xarxa Ebre, Isa Castell, Juan Carlos Fibla als comandaments, avui no ha parlat però ell està molt atent a tots els botonets que ha de tenir controlats, i qui us parla, Vicent Prunyonesa. I per suposat, a tota l'audiència, tant la que ens escolteu per internet com els que ho feu per alguna de les emissores municipals que ens retransmeten, Ràdio Joventut, la Plana Ràdio, la Senia Ràdio, Ràdio Tortosa, Ràdio Mora la Nova, el Canal Ràdio i Ràdio La Ràpita. Gràcies a tots. Només anunciar-vos que el proper programa, la setmana que ve, ho dedicarem per tancar aquest cicle de qüestions bàsiques o de subministraments bàsics, com podríem dir, al tema de l'habitatge, que considerem que, a més de l'aigua que hi hem parlat i de l'alimentació, també és un tema molt important. I no res, desitjar-vos una bona setmana, ens tornem a escoltar el diumenge vinent a les 12, com sempre. Salut!
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.
Cullera de farinetes, feta de bois del Boixà. Cullerero, cullerero, ai, qui me'n voldrà comprar? La cullera que no crema, ni al tastar ni al remenar. Assentat al banc de fusta, les hores mai he comptat. Au, afanya't de presseta, que s'ha d'acabar l'estall. Fa molts anys i encara sento l'olor de boix a les mans.
Si minja de fer culleres, o fer marges o espartelles, o cabassos i graneres, no pot ser. Qui apanyarà la pedra, o l'argila i la seda, o la llata de palmera, qui ha de ser? Busco lo contrate y es mal.
En mi siempre farás tracte.
Toda la sapiesa de cansar.
Tú eres lo meu oficio.
A mi les hores de mi perdudes de tu tetal.
Yo no hay contas mai les hores.
La paciencia de lo quisidar pisar.
Dormíem sense taulada, dalt del barranc de Lloret. Mos trobàvem en pastors, serradors i carboners. Homens de monte com natros, jo només un sagalet. Agafàvem fort la gúbia, fixatina de pendràs. Porta tot el seu ofici tallat a les seues mans. Quan lo Virgo no em mirava, jo me'l quedava mirant.
Si ninja de fer culleres, o fer marges o espartelles, o cabassos i graneres, no pot ser. Qui apanyarà la pedra, o l'argila i la seda, o la llata de palmera, qui ha de ser? Busco lo contrate, tu desmán.
En mi siempre farás tracte.
Toda la sapiesa de cansar.
Tú eres lo meu oficio.
A mi es hores de perdudes en tetal.
Yo no hay contas mai les hores.
La paciencia en lo quisiera artesar.
Cullera de farinetes, feta de bois del Boixà. Cullerero, cullerero, ai, qui me'n voldrà comprar? La cullera que no crema, ni al tastar ni al remenar.
Busco lo contrate, tu desman.
En mi sempre faràs tracte.
Tota la sapiesa de
he comptat mai les hores.